Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
És dimecres 4 d'octubre, comencem fent un repàs en titulars. Més de 2.000 persones van participar i a la tarda a la marxa silenciosa convocada per l'Assemblea Nacional Catalana Calella per la Independència, Òmnium, el Partit Demòcrata, Esquerra Republicana i la CUP. Una marxa que va començar a les 7 de la tarda després d'una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Durant els parlaments dels representants polítics i de les entitats socials es van instal·lar dues urnes on la gent hi podia fer donatius per ajudar a pagar les despeses del material utilitzat l'1 d'octubre. Unes urnes que van anar desplaçant-se durant la marxa. El regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada, considera que davant el discurs d'ahir a la nit del rei Felip VI, en què no va apel·lar al diàleg ni va parlar dels ferits, i davant la intenció de Junts pel Sí i la CUP d'aprovar la declaració unilateral d'independència, la DUI, en els propers dies, la situació està abocada, diu, textualment a una màxima tensió amb resultats imprevisibles. Avui ens acompanyarà Sebastián Tejada a l'Info Migdia. El proper dimarts es posa en marxa el segon cicle de xerrades de medi ambient i participació que organitza l'Ajuntament de Calella amb la direcció de Francesc Peters. Es tracta de quatre sessions que es faran a l'Espai Caixa del carrer Anselm Clavé. Havia de començar ahir dimarts, però amb motiu de l'aturada general s'ha posposat fins dimarts de la setmana que ve. L'objectiu d'aquestes xerrades és proporcionar coneixements als ciutadans sobre el medi ambient i fomentar la seva participació a través de debats. Aquestes xerrades tindran com a protagonista al mar. Avui en parlem també amb Francesc Peters. I avui a la recta final de l'informatiu farem balanç dels 5 mesos de l'entrada en funcionament de l'economat de Càritas Calella. El canvi d'emplaçament de l'economat al carrer Balmes ha permès destinar l'antic espai de manera íntegra al rober de segona mà. A més, s'han aconseguit també evitar les cues que feien els usuaris i el dificultós procés que suposa la descàrrega dels aliments. Més de 2.000 persones van participar ahir a la tarda a la marxa silenciosa convocada per l'Assemblea Nacional Catalana Calella per la Independència, per Òmnium i també pels partits polítics del PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP. Una marxa que començava a les 7 de la tarda després d'una concentració que es feia a la plaça de l'Ajuntament. Durant els parlaments dels representants polítics i també de les entitats socials es va instal·lar dues urnes on la gent hi podia fer donatius per ajudar a pagar les despeses del material fet servir l'1 d'octubre, el dia del referèndum. Unes urnes que van anar desplaçant-se, es van anar desplaçant durant tota la marxa. La marxa va recórrer el carrer Església fins al Rierany dels Frares per anar fins a Bruguera, baixar per el carrer Balmes i tornar pel carrer Església fins un altre cop a la plaça de l'Ajuntament, on es van aplegar amb la marxa que venia també de la Vallalta, és a dir, de les tres poblacions que són Sant Pol de Mar, Sant Cebrià i Sant Iscle. Un dels organitzadors de la marxa de la Vallalta explicava a Ràdio Calella Televisió que havien decidit venir a Calella per tal de mostrar el seu suport a tots els calellencs.
Després de la concentració a les 6 de la tarda al nostre ajuntament, cap a Calella per mostrar el nostre suport a la gent de Calella que fa dos dies van rebre els abusos de la Guàrdia Civil. És el que havíem de fer. La solidaritat és la millor arma i si Calella rep abusos o Pineda rep abusos, Sant Pol, Sant Iscle, Sant Cebrià hi han de ser. I si a Sant Pol també li hagués tocat, estem convençuts que Calella també hagués vingut cap aquí.
Les dues marxes van acabar a la plaça de l'Ajuntament de Calella i també entre les persones que van participar hi ha el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella i també membre de Calella en Comú, Sebastián Tejada. Molt bon dia. Avui ens acompanya també per analitzar la situació. Quina és la sensació que va tenir ahir durant aquesta marxa en la que diem més de 2.000 persones al carrer i també la plaça de l'Ajuntament i la plaça de l'Església plena vessada de gent?
La marxa va resultar realment espectacular i en definitiva responia a la voluntat de la nostra comunitat de mostrar el rebuig a la conculcació dels drets humans i dels drets civils que van patir els individus i la comunitat en definitiva durant la jornada de votacions del dia 1 d'octubre. A nosaltres ens no es va sorprendre, perquè realment el clima ho possibilitava, però realment no recordaven res similar a Calella i ens va satisfer moltíssim l'evolució de la manifestació.
De fet, són dies complicats, són dies en què s'està molt atents a tot el que està passant a nivell social, a nivell polític, i també hem de parlar de que començàvem la setmana després del referèndum amb una sessió extraordinària del ple convocada per l'alcaldessa de Calella, per Montserrat Candini, una sessió extraordinària del ple en la que els partits aprovaven tiraven endavant una moció de rebuig a l'actuació policial i a la repressió que s'ha produït, que es produïa també quan s'acabava el dia del referèndum a la ciutat de Calella i també en general, i de suport també a les persones ferides en aquesta actuació de les forces de seguretat de l'Estat. I en aquest cas, avui Sebastián Tejada vol també parlar i vol matisar. Nosaltres explicàvem a l'informatiu, als informatius de dilluns i dimarts, que l'Iniciativa per Catalunya Verds s'havia abstingut en aquesta moció, i Sebastián Tejada vol fer una matisació o explicar també públicament el perquè d'aquesta abstenció, oi?
Sí, perquè de les declaracions de l'alcaldessa Radio Calella es desprèn que el ple extraordinari del dia 2 d'octubre, que la moció de condemna de la brutalitat policial de l'Estat de Catalunya no va ser aprovada per unanimitat perquè Iniciativa per Catalunya i el PSC tenen un altre relat diferent sobre aquest tema, que ens fa posicionar-nos d'una manera distinta a la dels altres grups. En relació a això, nosaltres hem de dir que jo personalment i tot el nostre grup sempre, des del primer moment en què van conèixer els fets del dia d'octubre, ens van posicionar d'una manera molt clara en contra de la intervenció policial i ho van condemnar des del primer moment. És cert que en la Junta de Portaveus i en el ple vam dir, jo personalment vaig dir, que estaven d'acord en aprovar els punts de la resolució, però en l'exposició de motius realment es donaven per acordades una sèrie de coses que no es posaven a votació, en les quals nosaltres no estàvem d'acord. En aquest sentit van insistir en la necessitat de que es fes menció a la necessitat de que el govern del nostre país resti obert al diàleg amb el govern de l'Estat, fet que, d'altra banda, el president de la Generalitat considera fins i tot ara necessari. El PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP no van ser sensibles a la nostra demanda. Finalment, la moció també contenia un paràgraf que feia difícil d'acceptar per un partit com el nostre, molt ferm partidari, el de decidir el seu futur pel nostre país, però que no és independentista. I exigir-nos una fidelitat legal única al govern de la Generalitat i al Parlament de la Catalunya era una manera de dir que la unanimitat amb el nostre acord no era desitjada. Nosaltres ens hauria agradat rebre una invitació a redactar-la. Tenim la possibilitat de fer aportacions, però els promotors no ho van considerar oportú. També creiem que no té sentit facilitar l'exclusió de grups polítics que comparteixen la defensa dels drets civils i polítics només per no estar adherits a l'estratègia independentista. Nosaltres estem disposats a compartir amb la resta de grups accions i manifestacions que vagin en aquest sentit, a canvi de que aquestes accions no siguin excloents en la lluita contra la lluita per la defensa dels drets civils i dels drets polítics no sobra ningú, i aquests grups que estem especialment motivats per fer-ho, jo crec que som imprescindibles.
Per tant, es van sentir exclosos?
Bueno, en primer lloc, hem entrat en una dinàmica de convocatòria de plens extraordinaris i urgents, potser excessiva. Ho van saber amb poca antelació, òbviament no van participar en la redacció, i després en una junta de portaveus ja molt accelerada, els grups que donaven suport a la moció senzillament no van acceptar cap de les nostres demandes. En aquest sentit, a nosaltres ens va fer impossible votar a favor, tot i que havíem d'estar d'acord amb els punts que sometien a votació. Però clar, en el preàmbul havia coses que es donaven per fetes que no, amb les quals no estaven d'acord.
Avui hi ha la compareixença prevista pel president Carles Puigdemont al vespre, i teníem la compareixença del monarca, del rei Felip VI. Quina creu que serà, com derivarà la situació durant els propers dies? Ja s'està parlant i s'està posant sobre la taula la declaració unilateral d'independència.
Bé, la declaració del rei malauradament va respondre al que responen sempre les declaracions del rei. Si limiten a llegir un document redactat pel govern. En aquest cas, havia sigut bo que el rei hagués fet esment a algunes coses que per nosaltres són importants, als ferits i a una apel·lació al diàleg. Imagino molt més enllà, no sé, jo no esperava, però sí que esperava algun posicionament d'aquest tipus. En realitat, el que ens espera de les paraules, després de sentir les paraules del rei, donant per fet que reflecteixen el que pensa fer el govern i a l'espera de les decisions sobre la declaració unilateral d'independència del Parlament, doncs creiem que anem abocats a una situació de màxima tensió i els resultats d'aquesta tensió són absolutament imprevisibles. Clar, nosaltres podem també apel·lem al diàleg i apel·lem a rebaixar la tensió, però francament no veiem que això sigui possible.
Sebastián Tejada, regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds i membre també de Calella en Comú, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia.
Molt bé, gràcies, Emili, que tingueu un bon dia.
I el president del Partit Popular de la comarca, el Maresme, Diego Sánchez, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió ahir al vespre, a l'Info Vespre, que els agents de la Policia Nacional que estan allotjats a Pinedes quedaran als seus hotels fins al dia 5 d'octubre, és a dir, fins demà, que és la data en la que finalitza la seva reserva.
A Pineda, el que es va anunciar ahir a correcuita, i jo crec que amb molt poca responsabilitat, és que la Policia Nacional hauria d'abandonar els dos hotels on estan pernoctant els dos hotels a Calella, i ara jo puc confirmar que els policies estaran fins al dia 5 d'octubre, que és quan tenien la reserva feta, és a dir, no per un altre motiu. Tenien una reserva fins al dia 5, per tant, qui s'ha avançat anunciant una sortida imminent de la Policia Nacional dels hotels de Calella, doncs s'ha equivocat i ha parlat més ràpid de la compte, i com dic, asseguro, puc confirmar i assegurar que els policies estaran fins quan tenien la reserva, que és el 5 d'octubre.
Diego Sánchez ha assegurat que viu amb molta preocupació la situació actual i ha assenyalat a la CUP com a responsable de l'aturada general d'ahir 3 d'octubre.
El que està clar és que la CUP ja l'havia anunciat i convocat a fa 8 o 10 dies. El que volen, o la CUP, el que vol és instaurar el caos, l'anarquia, el desordre, perquè justament és d'això del que diuen. Per tant, molta preocupació i amb molta tristesa de que a la resta li estigui fent el joc a la CUP. Espero i desitjo que la situació es normalitzi i la gent pugui entrar en raó i entre tots buscar una solució a tot aquest tema.
El president del Partit Popular al Maresme ha declarat també que el regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Calella, Josep Maria Pérez Basar, està patint els últims dies atacs per part de terceres persones.
Està patint atacs per part de persones. Li han punxat una roda, li fan destrosses, i l'amenacen, l'insulten. I, bueno, suposo que entendrà vostè que no és res agradable. Per això, em sap molt de greu que estigui patint això.
I parlem de les conseqüències que està tenint l'1 d'octubre, el referèndum d'aquest diumenge 1 d'octubre, el que hem sabut fa molt poca estona, i segons informa Catalunya Ràdio, és que el govern de la Generalitat està treballant per aconseguir que l'arcabisbe de Barcelona que encapçala Juan José Omella, Joan Josep Omella, i també l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, facin de mediadors entre Catalunya i l'Estat en aquest conflicte.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Finalment, serà el proper dimarts quan es posi en marxa el segon cicle de xerrades de medi ambient i participació que organitza l'Ajuntament de Calella amb la direcció de Francesc Peters. L'objectiu és proporcionar, diuen, coneixements als ciutadans sobre el medi ambient i fomentar la seva participació a través de diferents debats. Seran, de fet, 4 xerrades. Es parlarà, entre d'altres, de la pesca litoral i també de les àrees marines que estan protegides o de la regeneració de les platges. En parlem avui a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió amb en Francesc Peters. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquestes xerrades, aquest segon cicle de xerrades de medi ambient i participació, s'havien de posar en marxa ahir dimarts, però els esdeveniments d'aquests últims dies ha fet que es canviï l'agenda, oi?
Correcte. La primera xerrada era per ahir, però amb la vaga general es va decidir suspendre aquest acte i començar el dimarts de la setmana que ve.
I quina serà la primera xerrada que podran, a la qual hi podran participar els calellencs i calellenques?
Doncs la primera xerrada serà sobre pesca litoral i les àrees marines protegides i com es pot veure diferències entre el que és l'àrea marina protegida i el mar obert, diguéssim, o les zones on no estan protegides respecte a aquesta pesca.
Vosaltres dieu el títol de la xerrada, dieu feta la llei, feta la trampa. No sé si és que la situació no és potser la més ideal, la més correcta, Francesc?
Bé, ho veurem. Haurem d'esperar el conferenciant a veure què ens explica sobre tot això. El que sí que volem aquest any és, a diferència de l'any passat, on les xerrades tenen un caràcter una mica general d'introducció sobre el medi ambient a Calella, en el medi marí, també terrestre, aquest any hem intentat enfatitzar una mica més problemàtiques una mica concretes, no? I que potser poden atreure l'espectador o l'oient a venir i a participar, perquè potser es pot fer una mica més seu.
De fet, la xerrada que s'havia de fer ahir era la de la regeneració artificial de les platges, si té sentit, que suposo que aquesta és la que es reubicarà. No sé si teniu pensat també fer-la quan s'acabi, quan s'havia d'acabar el cicle.
Sí, estem buscant encara data, perquè la següent setmana, el següent dimarts seria el 31 d'octubre i aquesta setmana el conferenciant no pot, però estem a l'espera de que sigui, de que confirmem una setmana d'aquesta.
De fet, com dèiem, la que s'havia de fer ahir, que té per títol la regeneració artificial de platges, se'n parla molt, sobretot a l'Alt Maresme i també a la selva marítima, no? De la problemàtica que hi ha quan hi ha llevantades i poblacions que es queden sense sorra.
Sí, correcte. Ja fa molts anys que hi ha regeneracions i aquestes regeneracions no porten massa res més que un efecte immediat, però que no duren el temps, no? Ja la sorra és la que hi ha i les dinàmiques marines són les que són i, per tant, això no és un mètode gaire efectiu per tenir només uns mesos de sorra a l'estiu a les platges, no? No és una solució a llarg termini.
Després heu preparat per aquest segon cicle també l'última, de fet, de les xerrades, que va a càrrec de dos membres de l'entitat ambiental Segulla, amb la Carola Campillo i en Carlo Tidu, que en aquest cas parlaran de les profunditats, no? I el títol és que hi ha més de 50 metres de profunditat, un fons marí apassionant. Potser és un aspecte que no acabem de conèixer, no?, els ciutadans, i que potser ara tenen amb aquestes xerrades l'oportunitat de descobrir-ho.
Correcte. El que passa amb la ciutadania i el mar és que la majoria de gent només veu ben bé el que hi ha al bot de l'aigua, i encara gràcies, si poses unes ulleres, doncs pots veure el que hi ha a 5 metres de profunditat i el jovent, doncs, que veu les cosetes que hi ha. I la gent que fa immersió se sol quedar a 20 metres, potser una mica més alguna vegada, però la majoria es queden al voltant de 20, 25 metres i així, no? I sí que hi ha una fracció de gent que fa immersió una mica més profunda, fins com aquesta gent que veuen aquests boscos de gorgònies en aquí Blanes, fins a 50 metres, així, però gaire més enllà tampoc s'hi va, no? I només en aquests llocs ja és un gran desconegut aquest ambient per la gran majoria de persones de la nostra societat, no? I una mica, es tracta una mica de presentar el que hi ha per una mica també que es puguin evitar certes pràctiques o certs usos d'aquest fons marí que destruïen tots aquests hàbitats, no?
De fet, no som prou conscients, oi, de que a vegades amb els nostres comportaments estem fent mal al mar.
Correcte, és la diferència que hi ha entre l'ambient marí i un ambient terrestre, no? L'ambient terrestre se'n pot abusar molt també, però al final tu veus, doncs, que s'han tallat els arbres, s'han talat, o que s'ha destruït un paisatge concret per la raó que sigui, o que has de deixar regenerar els bolets i perquè en tornin a sortir, no pot ser una, o els espàrrecs o el que sigui, no? Però no pot ser una destrucció massiva o un anar tots al camp o tots al bosc a agafar-ho tot. I amb el mar, com que no es veu el que hi ha sota, com que la gent normal no tenim medis per veure el que hi ha sota, doncs aquest és el problema, que sembla que sempre tot s'hi valgui, no? I no, el mar també pateix els abusos dels humans, no? Moltes vegades per desconeixement.
És el segon cicle que es posa en marxa ara. Quin és el balanç que feu de la primera edició? Esteu satisfets de la gent que hi participava, Francesc?
Bé, estem raonant. raonablement satisfets. Intentarem que en puguem encara estar més de satisfets amb aquest segon cicle. I bé, és una cosa que hem començat, que veurem com funciona. S'ha de dir que és una mica innovador això de que es tractin temes de medi ambient, perquè no se'n solen tractar, i menys quan són a nivell de problemàtiques. I per tant, bueno, estem confiats que aquest any encara tinguem més públic que l'any passat, a veure si genera prou debat i prou interès, doncs, perquè hi hagi una sèrie de reflexions a nivell col·lectiu a la ciutadania.
Doncs avui a l'Infomig hem volgut parlar de l'inici d'aquest segon cicle de xerrades de medi ambient i participació. Ho hem fet amb el seu responsable, amb el director, amb en Francesc Peters, que també és membre de l'Institut de Ciències del Marc. Francesc, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
107.9 FM. Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102 Autotaxi Parc Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i al 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter, @RadioCalellaTV.
9 minuts i arribem a les 2 de la tarda. Avui volem fer balanç dels 5 mesos de l'entrada en funcionament de l'economat de Càritas Calella. El canvi d'emplaçament de l'economat al carrer Balmes ha permès, sobretot, destinar l'antic espai de manera íntegra al Rober de segona mà, l'antic espai que estava al carrer Església. A més, també s'han aconseguit evitar les cues que feien els usuaris i el dificultós procés que suposava la descàrrega dels aliments. Ens ho explica la següent informació, Mercè Roura.
Banc dels Aliments, tones de solidaritat.
Molta diversitat de gent, de totes les ètnies, pràcticament, d'aquí, de fora, d'Europa, d'Amèrica, inclús de l'Àfrica i de l'Àsia. Bueno, esclar, és una diversitat de gent que tens que agafar cadascun per allà de la millor manera, perquè són maneres de pensar molt diferents dels que tenim nosaltres, inclús aquells que siguin europeus. Doncs es té una miqueta de psicologia perquè no hi hagi un desgavell per aquí, que seria massa.
Aquest és el dia a dia d'en Joan Cardó Gallifa, un dels voluntaris que ajuda els usuaris de l'economat que Càritas Calella va obrir fa poc més de 5 mesos. Fins aleshores, el repartiment d'aliments per a famílies necessitades es feia en un local del carrer Església que havia quedat petit. El canvi d'emplaçament de l'economat al carrer Balmes ha permès destinar l'antic espai de manera íntegra a Rober de segona mà. A més, s'ha aconseguit evitar les cues que feien els usuaris i el dificultós procés que suposava la descàrrega dels aliments. Des que es va posar en marxa aquest nou espai de 170 metres quadrats hi han passat 322 famílies. Josep Vidal, voluntari i tresorer de Càritas Calella, explica que totes les persones que fan ús d'aquest servei arriben a Càritas després de passar per serveis socials a l'Ajuntament de Calella i poden adquirir els productes gràcies a un sistema de valoració per punts, depenent dels membres que tingui cada família cada 15 dies. Cada setmana hi ha una mitjana de 100 usuaris.
Han passat 322 famílies. Això no vol dir que en aquests moments vinguin totes 322, però tenim un programa informàtic que hi posem totes les dades de la gent, de les famílies que venen, amb el nom de tots els membres de la família, la data de naixement, el DNI o el NIE, però ja dic, en aquests moments han passat 322 famílies.
Els aliments que hi ha a la seva disposició provenen del Banc d'Aliments i de la Unió Europea, així com de donacions de particulars. Es tracta de productes bàsics com arròs, pasta, llegums, oli o farina i alguns aliments frescos com ous i pollastre. El servei de l'economat no solament suposa garantir a les famílies aliments de primera necessitat, sinó que té el paper de dignificar aquest procés. Els voluntaris tenen clar que la situació que viuen aquestes persones és molt diversa i que s'hi pot trobar qualsevol. En Joan Cardó Gallifa acaba compartint moments amb elles molt emotius, perquè necessiten també explicar la seva història.
És com una miqueta de confessionari. Se van explicant, o sigui, se van expandint ells mateixos, que es veu que necessiten explicar-ho amb algú. I aquí, com que el que queden aquí, no surt al carrer ni res, doncs bé, vas escoltant. Home, hi ha coses que n'hi ha que et fan posar de mal humor, n'hi ha que són gracioses, n'hi ha que et fan pena, que penses... molta diversitat de problemes i aquí te'n dones compte dels problemes reals que hi ha.
Diu en Joan Cardó que, sense cap mena de dubte, de cadascuna de les persones que els visiten en volen rebre una notícia, saber que ja no els cal tornar a l'economat i que tenen una feina que els permet comprar els aliments que necessiten.
Com també una persona em diu, mira, estaré 3 mesos que no vindré perquè he trobat feina. Carai, estem contents, la veritat, estem contents. Per què? Perquè s'han espavilat i s'han sabut moure's per ells mateixos i no és perquè els hi faci vergonya, ja és per ells mateixos quan ho grat, és un èxit d'ells. Diuen, he trobat feina, ja no tindré que anar allà. I sempre els diem, quan no tinguis feina i trobes en situacions una miqueta difícils, no dubtis de tornar venint aquí. Ja saps que aquí estem oberts a tothom.
La propera cita destacada tindrà lloc els dies 1 i 2 de desembre per la Gran Recapta, a la qual hi participaran 7 supermercats de Calella.
I 2 apunts també abans de la crònica del temps. Avui s'inicia, es posa en marxa el nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella del curs 2017-2018. Es fa amb una conferència que té per títol La gestió de la por i la seva utilització pels terroristes i per l'Estat. Una xerrada inaugural que anirà a càrrec de Josep Maria Perceval, que és doctor en Ciències Socials i en Ciències de la Comunicació i també professor de la Facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recordem l'Aula d'Extensió Universitària que es posa en marxa avui a partir, per tant, d'avui i ja durant cada setmana, cada dimecres, a 6:45 de la tarda hi haurà una nova sessió de l'Aula d'Extensió Universitària amb diferents ponents experts en diferents temàtiques socials, polítiques o culturals. I també avui es posen en marxa, en aquest cas, a l'espai Mercat, els Balls per la Gent Gran, que s'organitzen des de l'Ajuntament de Calella, en col·laboració també amb els membres de l'espai Caixa de la ciutat. Es faran a partir d'avui de forma regular a l'espai Mercat, aquesta activitat lúdica, el Ball per la Gent Gran. I la sintonia ens indica que arriba Joaquim Serra amb la previsió del temps. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui jornada que ve marcada per el temps estable. Hi haurà encara restes de núvols, però seran núvols molt poc importants, res de precipitacions i unes temperatures molt suaus. Aquest migdia tindrem màximes al voltant dels 25 graus i, per tant, l'ambient serà molt agradable. Unes temperatures més pròpies de principis del mes de setembre que no pas del mes d'octubre. Però vaja, d'entrada sembla que de cara al cap de setmana la situació podria canviar amb una entrada de vent del nord que a partir del mateix divendres començarà a provocar un descens de temperatura i que es notarà molt més al llarg de dissabte i sobretot diumenge. Mentre això no passa, com dèiem, tranquil·litat meteorològica i aquest ambient força suau que ens ha d'anar acompanyant al llarg de les pròximes hores. Pel que fa als vents, avui continuaran molt fluixos, vents del sud, sud-oest, febles poc importants al llarg d'aquest migdia i la tarda, i situació marítima, en conseqüència, molt tranquil·la, mar arrissada a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el que s'espera és que tinguem un dia més assolellat, encara, de fet no hi haurà núvols, potser algun núvolet baix a prop de la serralada litoral, però serà poc important, i les temperatures que encara podran pujar una miqueta més, amb alguns valors al voltant dels 26 graus durant les hores centrals del dia. Pel que fa als vents, reforçar una miqueta la marinada de Garbí de cara a la tarda, sobretot entre el migdia i la tarda, i això permetrà també que la mar s'alteri una mica, i si bé al matí tindrem mar arrissada a primeres hores, tindrem marejol al migdia i petites àrees de maror durant la segona meitat de la jornada. Demà passat, de cara a divendres, tot indica que començaran a baixar les temperatures i, en conseqüència, els núvols baixos es podran fer una mica més abundants. De tota manera, seran núvols poc importants i que d'entrada no ens han de deixar precipitacions.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'Info Migdia d'avui dimecres 4 d'octubre. Arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició Migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.